Notícies migdia amb Núria García.
L'impacte per les baixes anunciades al Mobile World Congress comença a deixar-se notar a Sabadell. Els hotels consultats per Ràdio Sabadell han confirmat que les reserves no són tan elevades com en edicions anteriors i que fins i tot comencen a haver cancel·lacions. Mar Domínguez és recepcionista a l'Hotel Verdi a l'Eix Macià.
Sí. A més que tenim grup de xinos que no venen.
Tradicionalment, el Mobile World Congress és una de les cites més esperades pels hotelers de la ciutat i és que la falta de llits a Barcelona acabava derivant congressistes a ciutats de l'àrea metropolitana com Sabadell, de manera que penjaven el cartell de complet en ple mes de febrer. Avui és dimarts 11 de febrer, aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
L'escola concertada rebutja el decret d'admissions que vol tirar endavant el govern català. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Un decret que pretén evitar la segregació escolar i fomentar l'educació pública. Ferran Feixa, gerent del Sant Nicolau al centre, ha afirmat que estan d'acord amb el tema de fons, però critica que els pares no tinguin dret a triar el centre on portar els seus fills.
Nosaltres el que estem perfectament alineats amb l'objectiu del departament en contra de la segregació. Entenem doncs, que les escoles concertades també hem de participar d'aquest sistema i que hauríem de buscar una solució perquè al mateix temps doncs, no limitéssim la llibertat d'elecció del centre per part de les famílies i que tinguéssim els recursos suficients com per poder portar a terme aquesta tasca que se'ns encomana.
Durant el Notícies Migdia també escoltarem els representants de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya i la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya.
7 de cada 10 professionals de l'Institut de Recerca del Taulí són dones i en l'àmbit de la investigació un 61%.
Per contra, la presència de dones cau en picat en els càrrecs de direcció. Així ho ha apuntat al programa Al Matí la cap del grup de recerca d'infermeria, Montse Montanya, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.
La paritat, més o menys, que es va mantenint fins aquí es perd quan la direcció també és paritària, hi ha està codirigit per un home i una dona, però quan pugem als òrgans de govern, doncs aquesta paritat es perd. Hi ha més homes que dones.
Montanya apunta que el missatge que s'ha de transmetre a les noves generacions és que no hi ha professions per a homes o per a dones i que la ciència és un àmbit bo igual de vàlid per tothom.
Antoni Hidalgo haurà de fer front aquesta setmana a una autèntica allau de baixes.
A la llista de lesionats, a la qual s'hi han afegit en els últims dies Adri Cuevas i Josu Ozcoidi, se sumaran els sancionats Grego i Àngel de cara al partit de diumenge a les 5 contra l'Orihuela. A partir de les 2 del programa Hotel Suís repassarem l'estat de la infermeria arlequinada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Estel Figueres, des del Servei Meteorològic de Catalunya, quina és la situació que ens espera de cara a les pròximes hores? Molt bon dia.
Hola, avui tindrem un dia força ennuvolat amb núvols més compactes al sector del litoral i prelitoral i també les comarques de Girona des de mitja tarda. De fet, en aquest sector de les comarques de Girona es poden esperar 4 gotes a partir d'aquesta mitja tarda de dimarts. Pel que fa a la temperatura, serà semblant o més baixa que no pas la d'ahir. I demà sí que arriben canvis, ens passarà un sistema frontal que no ve massa actiu però sí que anirà acompanyat de núvols i precipitacions que poden caure a qualsevol punt del territori de forma molt feble i dispersa i sí que a partir del vespre ja les precipitacions aniran minvant. Amb tot, la temperatura mínima esperem que es doni al final de la jornada i la màxima sí que serà més baixa, poden arribar a baixar més de 3 graus les màximes de cara a dimecres. Per tant, sí que tindrem aquest dimecres amb aquest cel més ennuvolat i el dijous al matí encara quedaran aquests intervals de núvols, però després ja ràpidament marxaran i s'acabarà imposant el sol, sí que quedaran restringida aquesta nuvolositat al vessant nord del Pirineu, on encara es poden donar algunes precipitacions febles fins al final del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. A aquesta hora les principals afectacions a les carreteres catalanes les trobem a la ronda de dalt, a la B20, on a aquesta hora es talla un carril a l'altura de Sant Boi de Llobregat en direcció a Barcelona a conseqüència d'un accident. Això provoca mig quilòmetre de circulació amb congestió. També hi ha trams d'aturades, en aquest cas a la C32, també a Sant Boi de Llobregat i en sentit Barcelona. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. Hem de recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que pels desperfectes del temporal Glòria es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons s'indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant gairebé 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La por a una possible expansió del coronavirus ha provocat una allau de cancel·lacions per participar al Mobile World Congress, que se celebrarà entre els dies 24 i 27 de febrer a Barcelona. Una desena de companyies, les últimes Intel i Vivo, han anunciat en les últimes hores que causaven baixa al saló per precaució. Aquesta circumstància, de retruc, està afectant a l'activitat dels hotels de Sabadell, que tradicionalment veuen el Mobile World Congress com una oportunitat d'omplir els seus establiments. Ràdio Sabadell, de fet, ha parlat avui amb tres dels hotels que operen a la ciutat per constatar quin impacte està tenint l'alerta sanitària a les seves reserves. Què ens han dit, Pere?
Doncs la principal conclusió després de parlar amb l'hotel Verdi, l'hotel Urpí i l'apart hotel Àtica 21 és que les cancel·lacions al Mobile pel coronavirus estan afectant aquests establiments de forma desigual. A hores d'ara, qui més ho ha notat és l'hotel Verdi. La recepcionista Mar Domínguez ha confirmat que les reserves són menors aquest any i que en el seu cas fins i tot s'han produït cancel·lacions.
Està al 66% d'ocupació. Ha baixat molt, moltíssim, perquè teníem reservades només David Network unes 40 o 60 i les han cancel·lat totes.
En canvi, l'impacte és menor a l'hotel Urpí. Maria del Mar Santarbàs ha assegurat que de moment no s'han anul·lat reserves. Ara bé, admet que les cancel·lacions anunciades al Mobile podrien deixar places d'hotel lliures als hotels de Barcelona, la qual cosa els faria no penjar el cartell de complet amb motiu de la fira, com ha passat en edicions anteriors.
Nosaltres ara estem a un 85-90%. Sempre omplim el 100% perquè Barcelona, clar, queda molt col·lapsada. Jo suposo que si anul·len la fira o ha hagut descens de les reserves a Barcelona, no arribarem a omplir, o sigui que no està estarà la cosa, no espero. Diguéssim, tal i qual està el tema, jo no crec que omplim més ja, perquè Barcelona tindrà sobrante per captar el que nosaltres agafam en Rodalies.
Sensacions completament diferents des de la part hotel Àtica 21 de Castellarnau. Des de la central de reserves afirmen que no han notat cap efecte negatiu a conseqüència de l'expansió del virus.
Nosaltres, en principi, no. No hem vist uns canvis arrel del coronavirus, no.
Malgrat això, reconeixen que caldrà veure si les baixes al Mobile World Congress afecten o no les reserves d'última hora.
Mentrestant, continua el degoteig de cancel·lacions al Congrés Mundial de Telefonia pel coronavirus. Avui, Intel i Vivo han anunciat que finalment no hi seran.
Una situació que l'organitzadora del Mobile analitzarà aquest divendres, una cita que ja estava prevista i en la qual han de participar els principals operadors. Per ara han cancel·lat la seva participació al certamen fins a 14 companyies, entre elles gegants tecnològics com LG, Ericsson, Amazon o Intel.
I des de la Xina, les autoritats sanitàries han confirmat avui que ja s'ha superat la barrera dels 1.000 morts pel brot de coronavirus.
A més, gairebé 43.000 persones s'han infectat amb aquest virus. D'altra banda, un estudi realitzat a la Xina amb la participació d'un miler de pacients ha confirmat que el període d'incubació de la malaltia pot allargar-se fins a 24 dies, 10 més del que es pensava fins ara. L'informe també conclou que la febre no és un dels primers símptomes i que potser no és una bona manera de detectar-ho si una persona està contagiada amb el virus.
L'escola concertada revela contra el decret d'admissió que vol aprovar el Departament d'Educació. Per contra, des de la Federació d'AMPAs critiquen que es queda curta la lluita contra la segregació escolar. El text vol canviar el mètode d'elecció de centre i que en lloc de ser les famílies les que trin durant la preinscripció i després tancar les places, sigui la Generalitat qui determini, Pere, quantes places de pública i concertada hi ha a disposició de les famílies.
Des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya, la FAPEL, critiquen que aquesta modificació ataca la llibertat d'elecció de centre que garanteix, per exemple, l'Estatut de Catalunya. La mesura, però, vol ser aprovada per complir amb el pacte contra la segregació escolar que va proposar el síndic de Greuges. El departament intenta, d'aquesta manera, que totes les places d'escola pública es completin abans que els alumnes puguin escollir l'escola concertada. Josep Manel Prats, president de la FAPEL, apunta que això no servirà per reduir la segregació, sinó per fer desaparèixer les línies de concertada.
El departament té, per la llei, l'obligació de programar l'oferta, però en aquest cas el que proposa és, diguéssim, fer una programació de l'oferta que tancaria línies i tancaria doncs, les que necessitessin en cada zona per evitar doncs, que es puguin escollir certes escoles o certes línies d'escoles. Per tant, aquesta és la nostra queixa, no? Vull dir, és una mesura en contra de la llibertat d'elecció dels pares perquè restringeix l'oferta abans de que, es pugui saber quina és la demanda que hi ha.
Per contra, des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, la FAPAC, comparteixen que la mesura tampoc ajuda a evitar la segregació perquè l'elecció del centre ve determinada per la zona on vius i continuen existint dues xarxes d'escolarització. Discrepen afirmant que s'hauria de deixar de finançar l'escola concertada i potenciar només la pública, amb opcions de privada. Belén Tascón, presidenta de l'entitat al programa Al Matí.
La limitació de la lliure elecció de centre. Això seria la limitació en primera instància i en la mesura del possible hem de revertir aquesta escola concertada i evidentment doncs, passar que sigui pública, que la titularitat sigui pública en els casos en què això vulgui, no?
Sobre el finançament, des de la FAPEL consideren que aquest és l'element clau per acabar amb la segregació i defensen que de mica en mica s'arribi al 6% del PIB, com marca la LOMCE, mentre que ara està per sota del 2%.
Doncs les famílies de les escoles concertades han presentat 140.000 al·legacions al departament en contra del decret. La majoria estaven motivades pels mateixos centres escolars. Qui s'ha desmarcat d'aquesta línia és el Sant Nicolau, que tot i oposar-se al decret no ha fomentat aquestes denúncies. Ferran Feixas n'és el gerent.
No, nosaltres no ho hem fet perquè entenem que hem de ser les entitats, els centres, a partir dels nostres representants, els qui tinguin interlocució directa amb el departament i que puguem tenir una discussió professional sobre aquest tema.
De totes maneres, donen suport a la lluita contra la segregació, però critiquen que es faci a través de l'elecció de centre i no amb el reforç del finançament a l'educació. I encara en plan educativa us expliquem que crear beques per estudiar a l'Escola Municipal de Música és un dels recursos que estudia l'Ajuntament per aprofitar l'efecte del programa Acordant. Aquesta és la proposta que, com dèiem, està estudiant el govern municipal després de comprovar les dificultats que tenen els participants de la iniciativa per seguir aprenent música. Ara mateix, pràcticament, 300 estudiants de 4, 5è i 6è de primària de les escoles Agnès Armengol, Juan Ramon Jiménez i Joaquim Blumer estan aprenent a tocar instruments de corda amb l'ajuda de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Tot i que el programa Acordant està tenint una molt bona acollida a les tres escoles on es porta a terme, la continuïtat dels estudis musicals es manté com a assignatura pendent. Per això, el regidor d'Educació, Manuel Robles, planteja la possibilitat d'implantar un sistema de beques.
És una de les línies en les que hem de començar a treballar. Hem de començar a treballar com a mínim de poder ofertar una possibilitat de continuïtat. Això ha d'anar a permís de beques, ha d'anar a permís d'una línia, d'una aposta de beques amb el qual puguin significar una ajuda a les famílies, perquè tot i estan en la tarifació social, doncs hi hauria famílies que no ho podien fer. Per tant, és una cosa que hauríem d'estudiar per donar una continuïtat amb un projecte i amb un programa doncs, que és interessant.
Per contra, a curt termini no hi ha previst ampliar el nombre d'escoles o de grups implicats en l'Acordant.
De moment, a nivell pressupostari, ni ens hem plantejat, atès que implicaria un esforç econòmic. Com a mínim, durant aquest any 2020 no, miraríem de cara al 2021, però de moment no està sobre la taula. No és un tema que estigui sobre la taula a l'ampliar a més centres educatius, perquè la despesa seria considerable.
Ara mateix l'Acordant suposa una inversió anual de 25.000 euros, una xifra que hauria de créixer considerablement per ampliar les escoles i grups participants.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Són 3:15, un 69% dels empleats de l'Institut de Recerca del Taulí són dones. A més, l'equip investigador està format per un 61% de dones. Per contra, la presència femenina cau en picat en els càrrecs de responsabilitat. Els 24 grups de recerca estan liderats en un 58% dels casos per homes. Aquesta falta de paritat a la direcció de les recerques l'ha denunciat el programa al matí la cap del grup de recerca d'infermeria, Montse Montanya, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la ciència.
Tot i aquest desequilibri, les dades del Taulí estan per sobre de la mitjana catalana, on només el 33% de les recerques estan liderades per dones. Montanya atribueix aquestes dades a dos factors. D'una banda, a la invisibilitat de la feina de les dones en l'àmbit científic.
La invisibilitat de les nostres aportacions a la ciència. De fet, els llibres, no? Uh-huh. Els llibres en els que estudien les nostres nenes, els nostres nens, pues les dones que han contribuït des de l'antiguitat no tenen un paper precisament gaire destacat. I aquests dies, jo entenc, aquests dies i altres accions similars, el que fan és visibilitzar.
D'altra banda, també hi ha un sostre de vidre, en part marcat per les obligacions familiars. Així ho destaca Ximena Goldberg, investigadora del Taulí.
La carrera de una mujer en estos ámbitos va muy bien hasta que es madre. Normalmente lo que se penaliza son las tareas de cuidado que no se tienen en cuenta a la hora de competir con otras personas que no han pasado por esta experiencia, que no son madres o que no son padres. Entonces, claro, el cambio estructural creo que viene dado también por incorporar estos roles de cuidado que son parte de nuestra sociedad, igual que lo es el trabajo, dentro de las carreras profesionales. Esto de a poco se está haciendo, ahora se empiezan a considerar estos periodos de baja por maternidad dentro de la carrera profesional.
Malgrat tot, Goldberg assenyala que ara és un bon moment per dedicar-se a la ciència perquè els límits per gènere es van difuminant. En aquest sentit, Montanya reitera que no hi ha feines per homes o per dones i reclama a les nenes i les dones que no deixin que els límits els fixin altres persones.
Entre les recerques en marxa al Taulí hi ha una per determinar precisament si els maltractaments poden ser la causa de problemes de salut general i de salut mental en les víctimes. En marxa des de l'octubre de 2018, la investigació encara a la seva recta final i per completar-se necessita de la participació de 20 dones més, 10 que hagin patit maltractaments i 10 que no.
La recerca neix d'una dada objectiva. La meitat de les dones víctimes de violència masclista tenen problemes de salut mental. Les impulsores de l'estudi consideren que aquesta situació és un efecte directe de l'estrès que suposa aquesta vivència. Ximena Goldberg és una de les investigadores responsables.
La situación de la violencia en el contexto de la pareja, si os ponéis a pensar, implica amenazas constantes, control, incluso violencia física, ¿no? De golpes, uh-huh, y empujones y tirones. La violencia psicológica muchas veces también involucra componentes de amenaza contra ella o contra los hijos o las hijas de la casa. Y estas son situaciones de mucho estrés durante un tiempo sostenido. Creemos que es esto lo que está relacionado con el desarrollo de enfermedades más a largo plazo, y eso es lo que estamos estudiando en este trabajo.
Al final de l'estudi s'haurà treballat amb 130 dones. A partir de les dades obtingudes s'elaboraran mesures per reduir l'impacte dels maltractaments en la salut.
I d'altra banda, l'Associació de Veïns Tots per Can Déu i els professionals del Camp Nord volen fomentar uns hàbits de vida saludable i també resoldre dubtes d'inquietuds sobre qüestions relacionades amb la salut a la gent del barri. Per això estan impulsant de forma conjunta l'anomenada Escola de Salut, des de la qual volen detectar quines són les necessitats reals dels habitants de la zona i de quina manera és més útil donar-los un cop de mà abans que hagin d'anar al metge perquè els atenguin. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. El projecte ara mateix està en la fase més inicial. S'està realitzant una enquesta entre els veïns i comerciants del barri per conèixer quins temes relacionats amb la salut els preocupen. Un cop tinguin els resultats, s'organitzaran xerrades que giraran al voltant de les matèries sobre les quals vulguin aprofundir les persones entrevistades. De moment, no hi ha data límit per la recollida de dades. Al programa Al Matí, l'infermera del Cap Nord, Vanessa Cruz, ha explicat com ha sorgit la idea.
Aquesta idea sorgeix de dubtes que es generen a la consulta, que ens fan individualment, que es van repetint. Aleshores hem pensat, doncs fem una escola de salut on aquests dubtes es puguin recollir i fer la formació a nivell grupal. No? L'escola de salut serà un espai educatiu dintre del projecte comunitari que tenim a Camp Nord i estarà liderat per les associacions de veïns. Vale? Tenim com a objectiu aportar coneixement i autonomia als veïns sobre la seva salut i afavorir les relacions socials per evitar l'aïllament, sobretot.
Les begudes energètiques, la lectura d'etiquetes alimentàries, la salut bucodental, alimentació per diabètics, el colesterol o reaccionar als refredats i les gastroenteritis són alguns dels temes que els usuaris solen preguntar quan s'atansen al CAP. Per aquest motiu, des de la Junta de l'Associació Tots per Can Déu, Esther Lopera diu que han demanat ser allà per promocionar la iniciativa.
El que ara farem és que sol·licitarem el poder estar allà en el CAP el dilluns, de al matí estarem allà un par d'horetes, perquè conforme vingui la gent, pues l'anirem parlant i preguntant-li si vol participar en aquesta enquesta, perquè clar, si això no ho fem així de tu a tu, és molt difícil perquè a la gent li costa molt de participar.
L'experiència veu d'una altra que s'està fent al CAP Barceloneta de Barcelona i les reunions conjuntes ajuden a avançar les dues iniciatives. Un dels objectius també és estalviar visites al CAP i que els professionals surtin a explicar consells útils pel barri.
I precisament un dels equipaments del barri que podria acollir aquesta mena de xerrades és el centre cívic, però aquesta instal·lació resta tancada durant els matins. Els veïns es reuniran precisament aquest dijous amb la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, regidora també de Feminisme, Benestar Animal i Participació, per demanar que l'obrin. Esther Lopera denuncia l'espera fins que ha arribat aquesta reunió.
El que és imperdonable és que la senyora Marta Morell trigui 7 mesos per donar una entrevista. Que aquest dijous, pues, s'ho direm molt clar. Volem l'obertura del centre cívic al matí, perquè hi ha moltes activitats que se poden fer, perquè els centres cívics han de ser un lloc on se faci cultura.
A més, l'associació de veïns Tots per Can Déu podria aprofitar la trobada per demanar alguna subvenció. Més informacions en format més breu. La investigadora sabadellenca Sílvia Carrasco està capitanejant un projecte per combatre l'abandonament escolar que se situa al 18% al país.
Una iniciativa que s'explicarà aquesta tarda a les 7 a la Fundació Bosch i Cardellach i que la mateixa Carrasco va detallar fa unes setmanes al Cafè de la Ràdio. De fet, la sabadellenca considera que la clau és deixar de creure que les condicions socioeconòmiques tenen a veure amb l'abandonament.
No es pot estigmatitzar el territori i hem de deixar de pensar i de fer èmfasi amb les característiques socioeconòmiques de les famílies, amb la composició del centre. Hem de fer èmfasi en que els centres tinguin els recursos adequats i suficients per respondre a les necessitats de l'alumnat escolaritzat, perquè això és l'equitat.
Actualment el projecte s'ha encaminat cap a una prova pilot de la qual participen 10 centres sabadellencs i que vol millorar la detecció dels casos de risc d'abandonament escolar prematur.
Avui arrenquen els entrenaments del projecte Aplacant Barreres a Can Puiganer.
Estan dirigits a joves d'entre 12 i 17 anys que volen aprendre a jugar a rugby amb aquesta entitat sense ànim de lucre. En el cas de Can Puiganer, els entrenaments tenen lloc els dimarts de 7 a 8 de la tarda al camp de futbol del barri. Per a més informació sobre aquest projecte socioeducatiu podeu visitar aplacantbarreres.org.
La policia municipal deté 2 persones en les últimes hores.
La primera va ser ahir a 1 de la tarda al carrer Sol i Pedrís. Es tracta d'un home que hauria trencat l'ordre judicial de prohibició d'entrada en un establiment. La segona va ser detinguda al cap de 2 hores al carrer Pau Claris. Es tracta d'un home de 27 anys que tenia pendent un ordre de recerca i detenció.
I acabem, la periodista sabadellenca Gemma Ruiz presenta aquesta tarda a les 7 a la Llar del Llibre la seva última novel·la, Calauelling.
Una obra en què explica la història d'una dona d'origen xinès que regenta una perruqueria. Tot plegat amb la vocació de fixar-se en personatges que sempre han quedat relegats a un segon pla.
Fer una mica de contribució, no? Si mires una mica més enllà del mas o més enllà del nostre melic i posar el focus en persones que s'ho mereixen i que això en les pel·lícules no passen de ser un secundari sense línia de guió.
En aquesta obra Ruiz parla del racisme, però també vol posar el focus en les dones grans que considera que són objecte de mofa. Demà la podreu escoltar a partir de les 12 del migdia al programa Al Matí.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. i bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les dues, moment de repassar l'actualitat més enllà de Sabadell. El jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha autoritzat el permís de 72 hores per a Jordi Cuixart, aprovat per la Junta de Tractament de Lledoners, tot plegat en un escrit en què ha rebat els arguments contraris a aquesta sortida de 3 dies que havia esgrimit la Fiscalia.
Entre les seves raons, el Ministeri Públic remarcava que Cuixart no mostrava penediment, però la jutgessa li replica que la normativa penitenciària no imposa al condemnat l'obligació de penedir-se ni de declarar culpable. A més, afegeix que no es pot pretendre que Cuixart faci un programa específic per canviar la seva ideologia política i emmarca l'afirmació "ho tornarem a fer" en una expressió d'un pensament ideològic o polític.
El PSOE porta al Congrés la llei de l'eutanàsia.
Per tercer cop, els socialistes intentaran tirar endavant una norma per despenalitzar i regular l'eutanàsia. Tots han d'indicar que aquest cop sí, hi haurà els suports necessaris per reconèixer el dret a una mort digna, tot i que el PP i Vox s'hi oposen.
Mor Diana Garrigosa, dona de l'expresident Maragall i presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, dedicada a la lluita contra l'Alzheimer.
El director de l'entitat, Jordi Camí, ha destacat la fortíssima personalitat i la gran fortalesa de Garrigosa, que va morir ahir de forma sobtada als 75 anys. L'última adéu a Garrigosa serà demà a la una del migdia en una cerimònia al tanatori de Sant Gervasi.
Els dos partits tradicionals a Irlanda, el Fine Gael i el Fianna Fáil, cedeixen el pas al Sinn Féin perquè intenti formar govern.
Després que la formació republicana guanyés en percentatge de vot en el sistema de vot preferent, ha acabat aconseguint un escó menys que el Fianna Fáil. Els resultats finals a Irlanda, confirmats després d'un llarg recompte derivat del complex sistema electoral, donen 38 escons al Fianna Fáil, 37 al Sinn Féin i 35 al Fine Gael, que fins ara encapçalava l'executiu de la mà del primer ministre Leo Varadkar. Segons el diari Irish Independent, el Sinn Féin ja prepara una proposta de coalició pel Fianna Fáil amb la participació dels Verds i els socialdemòcrates, però no està clar que el partit accepti.
Recte final de Notícies Migdia, arriba a Sabadell la quarta edició dels Premis Versió Original en Català organitzats per Òmnium Cultural.
La contraportada.
Seran demà a les 7 del vespre a la sala 5 del Cinema Imperial i l'entrada és gratuïta. Amb la mostra d'audiovisual en català, Òmnium pretén fomentar el català en el món audiovisual, tal com va promocionar la llengua catalana en literatura escrita als anys 60 del segle XX.
Els Premis BOC combinen curs de ficció i documentals fets en llengua catalana i agrupen temàtiques molt diverses. Enguany la mostra es podrà veure en més de 30 municipis de Catalunya i algunes ciutats europees, com Munic. Teresa Mira, presidenta d'Òmnium Cultural a Sabadell, explica l'objectiu dels premis.
Recordeu que només un 3% de la producció de tota classe de producte audiovisual es produeix encara ara en català. Per tant, estem lluny de tenir una normalització de l'ús del català com a instrument de creativitat, no? Llavors, aquesta és la finalitat, intentar traslladar a través del món de l'audiovisual els valors de la llengua catalana, que de fet estan vinculats als valors d'una societat que, bueno, que vol extirpar la intolerància, vol crear una societat més justa, més igualitària, amb més valors i amb més efectes d'interrelació entre les persones més positius. No? I aquesta és la finalitat, promoure l'ús de la llengua i que sigui de prestigi, que la gent jove s'hi senti identificat en aquest ús.
Són declaracions del programa El Cafè. La mostra té com a finalistes 10 curtmetratges de ficció i 4 curtmetratges documentals que competiran pels diferents premis del certamen. Els dos premis que atorgarà el jurat, el millor curt documental i millor curt de ficció, estan dotats respectivament amb 4.000 euros. El públic també tindrà capacitat de decisió i otorgarà dos premis en les mateixes categories amb 1.000 euros de dotació cadascun. Entre les peces candidates a guanyar en categoria de ficció destaquen Hawaii i Paca, amb dues nominades a millor curtmetratge de ficció als Premis Goya. Per altra banda, els documentals Savi de l'Horta, amb 18 nominacions i 9 premis, i Negre de Merda, provinent del Docs Barcelona, són els preferits en la categoria de documental.
Doncs amb aquests Premis BOC convocats per Òmnium Cultural i que tindran lloc demà, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Pol Prats a la redacció i la producció. Nosaltres tanquem aquí el Notícies Migdia, però ara ens pren el relleu la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.